sàpigues que tots els dimarts a les 10 del vespre
envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí.
Endívies, el programa d'entrevistes
amb David Baret i Josep Casà, que no t'ho hagin d'explicar.
Envidia de tus cosas. Tengo envidia de tu sombra.
Bona nit, amics i amigues del programa Endívies. Bona nit, David.
Bona nit, enemics del programa Endívies.
Bé, el nostre convidat d'avui és una d'aquelles persones que tan aviat com el coneixes, de seguida et fa sentir bé l'estar-hi al seu costat, agradable, cordial i amic dels seus amics. És un optimista nat, segur de si mateix, i d'una personalitat humana i artística complexa. Un element que, en allò que pertoca a l'art, i poguent-ho fer, no pontifica, i això l'honora. En ocasions es contradiu, i aquí rau precisament la seva genialitat i la seva valentia, doncs sap que la vida és un continu desafiament. A mi, personalment, m'agrada moltíssim la seva obra, la de Mides gegantines, i de la que després, si ell s'hi ha bé, en parlarem. Alguns diran que ho va tenir fàcil. Jo discrepo. L'artista, indefectiblement, només depèn d'ell mateix, i només la seva pròpia obra és qui finalment l'ha de jutjar. I aquí, ai, amics meus, no s'hi valen parentius, ni nissagues familiars, ni trifàsic de cap mena. El currículum d'exposicions és agobiant per lo extens i, segons com es miri, agraït perquè, amb permís de l'artista, permet extractar-lo, com ho hem fet nosaltres, per extreure'n només quatre pinzellades de l'obra del nostre convidat, en Joan Gardi Artigas. Bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Què tal?
Molt bé, estic content d'estar amb vosaltres perquè som veïns i ens coneixem ja de fa uns quants anys.
Molt bé. Doncs, continuant amb el tema aquest del currículum del Joan, ja dic quatre pinzellades només, eh?
Quatre mèrits.
Quatre mèrits, eh? S'estrena com a professional amb el tàndem Miró-Llorenç Artigas fent uns murals per la UNESCO a l'any 1957. Tu, David, quants anys tenies aleshores?
Menys 20.
Menys 20. Amb Miró fan un mural per la Universitat de Harvard el 1960.
Harvard.
Exposa a la galeria Maeght de París. Per cert, corregiu-me,
Maeght. Es pot pronunciar de diverses, és un nom d'origen flamenc belga.
És com Débora Kiborjak.
Eh.
La galeria Maeght de París, que passa a ser la representant de les seves obres. Això era el 1965. Un mural de ceràmica per l'exposició universal a Osaka i un gran mural de ceràmica a l'aeroport de Barcelona. Això és l'any 1970.
Exacte.
Estava a punt de néixer jo.
Veus?
Faltaven 4 anys.
Doncs llavors és quan ell fa la gran escultura, porta per a una ciutat, que a mi és l'escultura que em té el cor robat, a l'autopista A17, l'any
1907. No? A7,
o A17, no sé si és com que els hi canvia l'atura.
Quina és? La de Sabadell?
No, és la que va a França.
La que va a França.
La 7, aquesta, la 7.
Porta per una ciutat.
Arribant a Girona.
Arribant a Girona.
Sí, al sud de Girona.
Ja has pagat el peatge o encara...
Ja l'has pagat.
Sí.
A l'any 74 és això.
Ah, mira.
Una gran escultura també davant del túnel de Montblanc a França al 1976. Aquesta no sabem el nom. Li vas posar nom?
No, jo tampoc el recordo. No sé.
Bueno, la del túnel.
No,
a Suïssa. El túnel de Montblanc de Suïssa.
Sí. És França o Suïssa?
No, és França.
És França?
Entre França i Itàlia.
Entre França i Itàlia.
Està a dos passos de Suïssa, sí.
Un mural de ceràmica amb Miró a l'edifici de l'IBM a Barcelona, que no sí. sé si ara això és de la Generalitat.
És el
no?
Departament de Cultura, no de Cultura.
D'ensenyament.
D'ensenyament.
A Via Augusta.
Sí.
A Via Augusta, sí. També un mural de ceràmica amb Joan Miró pel Museu Hack a Alemanya el 1979. Un altre mural de ceràmica
amb Miró pel Palau de Congressos i Exposiciones de Madrid el 1980. L'escultura Dona i ocell amb Miró al Parc de l'Escorxador a Barcelona el 1982.
Que ara es diu Parc Joan Miró.
Ara es diu Parc Joan Miró. Sí, sí, jo me'n recordo de l'Escorxador i me'n record de quan hi havia hagut l'Escorxador.
Sí, jo també. Jo és més normal perquè soc més gran que tu.
Ja, però, ja, però...
Tota aquella
mansana, diguem, era l'Escorxador de Barcelona. Sí. L'escultura Terra i Foc davant dels edificis Trade de la Caixa, el 1983. L'escultura aquesta és la broma que fan els empleats d'allà, David, que diu que quan estan molt estressats es tiren i se suïciden, s'ensarten amb la punxa aquella.
Vaya bromes.
Una punxa d'or, pintada d'or, no? Amb color.
Jo, no és pintada, jo sempre dic que és que com que tenen molt de diners la Caixa.
És or pur.
Però no, és fulla d'or.
I la van renovant cada any amb els excedents, suposo.
Cada any no, però cada 20 anys sí.
Cada 20 anys.
El 1989, el nostre convidat, Joan Gardi Artigas, crea la Fundació Llorenç Artigas en memòria del seu pare, d'això parlarem després, més profusament. El 1995 fa una gran escultura pel Life College a Atlanta, això és als Estats Units.
Can Coca-Cola.
Exactament.
Sí, és exacte. I el país del Ted Turner.
Del Ted Turner.
CNN.
El nostre competidor directe.
El 1998 treballa com a artista invitat en universitats a Washington i a Nebraska. L'any 2000, a part de fer moltes coses, però l'any 2000 fa una escultura monumental a una plaça de Gallifa.
Mm-hmm.
Sí, perquè
volta al món i torna al món.
Que té una relació.
Perquè es va referenciar a través de documents de l'any 900, em penso, documents escrits l'existència de Gallifa com a poble.
Mm-hmm.
Llavors vam decidir, doncs, ja que feia mil anys, doncs, fer una cosa, i l'escultura aquesta és un
monument
als mil anys de Gallifa.
De Gallifa. Aquí a Sant Feliu també en tenim una, la Independència, però és de ferro.
Mm. Sí, i és un amic meu que l'ha fet, és el Manuel Álvarez.
A l'Álvarez.
L'Álvarez.
Sí, som amics.
Un bon escultor.
Sí. Tot queda a casa, almenys.
El 2004 fa una estada a la Fundació Shigaraki.
Al Japó.
Al Japó. Sí. Artista invitat a Institute of Ceramic Studies.
Studies.
Okay. El 2005 col·labora amb Sam Safran, en un mural per la Fundació Gianalda a Suïssa, i suposo que en aquest moment està realitzant la sèrie d'escultures Monstres.
Exacte.
Que es diuen Monstres.
Estic treballant amb això, és el que faig ara. I estic preparant també un segon mural amb Sam Safran que arriba demà passat per treballar.
Molt bé. Escolta, perquè Joanet...
Perquè el primer mural va tenir èxit i llavors immediatament la mateixa persona ens n'ha encarregat un altre.
Oi, que bé. Dos pel preu d'un?
Sí,
o...
No, dos
pel preu de dos.
Joanet, una pregunta que sempre a totes les biografies teves i a les entrevistes que et fan i tal... Suposo que és sempre molt
clàssic.
Recurrent i molt suada, no? I te la deuen fer sempre, no? Ceramista o escultor?
Bueno, jo sempre em considero escultor, però utilitzo la ceràmica perquè vaig aprendre a l'ofici amb el pare. O sigui, podria dir que sóc ceramista i escultor, o escultor i ceramista. Em considero escultor perquè la ceràmica l'utilitzo per fer escultures. Mm-hmm. Tens? La ceràmica ja pot ser moltes coses, pot ser industrial, pot ser artística, pot ser popular. Tal com l'utilitzo jo, és un material que utilitzo per fer escultura.
Els autònoms, vull dir que els temps de ceramista, vull dir. L'alta de l'activitat legal, que diguéssim, és ceramista.
Escultor. Soc artista. I no sóc autònom perquè estic retirat ja per mèrits propis, perquè tinc 68 anys.
Això no t'ho volíem preguntar.
Fa 40 anys que estic cotitzant i em toca.
Per molts anys.
I ara una curiositat, de veritat. La cotització aquesta que era d'artistes? O...
D'artistes, és a França.
Hosteleria, espectacles d'artistes.
I varietés.
No, és a França.
A Espanya podria ser així, no?
Sí, esclar, autònom, aquí suposo que engloba tot el que no és salaris. Tot el que no es treballa en una empresa.
Per a la mà, com el Josep.
A França no, a França els artistes som artistes. I llavors tenim una administració especial que es diu la Maison des Artistes, que ho coordina. I, o sigui,
és aquí a Espanya, quan els artistes, diguem, no, les professions artístiques, només hi havia com una mutualitat, si no recordo malament, que era la dels toreros, precisament, i que tenien hospital i que tenien...
Sí, és veritat. Sí.
Com artistes, els altres... Sí. Un pintor que...
És que jo sempre dic que els toreros no són deportistes, són artistes. Perquè estan buscant una cosa impossible, que és parar el temps i fer-ho el més lent possible, totes aquestes coses. Això és art. No és una competició, aviam qui guanya el toro o el torero.
Avui parlarem de toros, em sembla. Ens entenem aquí.
Doncs bé, has conegut a Marc Chagall, George Braque, Joan Miró, Salvador Dalí,
i falta un molt important, que és el Picasso.
En Picasso? En Josep Lluís Sert, etcètera, etcètera. Sí.
Bueno, la llista de gent que he conegut és molt llarga. És però, esclar, ben conegut el Miró, el Dalí i el Picasso, aquí ja he complert.
Ja salta allò, planta l'arbre, ja no cal. Ja.
No, volia preguntar si hi ha una àurea especial que envolta els artistes. És a dir, aquesta gent són d'una altra galàxia?
Hi ha de tot, perquè cada artista és una individualitat. Però he tingut, el que he tractat més, he tingut sort, és el Miró. El Miró era un home d'una senzillesa increïble, o sigui, mai ha tingut un gest de vanitat. En canvi, n'hi ha altres que sí, el Braque, que era molt famós a França, George Braque, un gran pintor, vaig treballar amb ell, i quan el anava a veure, doncs em feia esperar, i em deia, i llavors venia la seva fillada, que em deia, le maître va vous recevoir, el mestre
el robarà, no?
Sí, vull dir, prepari. I això ja era un honor enorme que em rebés, clar, jo vaig dir, home, esclar, que em rebrà, si no, no treballarem junts. Sí, és molt clar.
Si no s'arremanga le maître, aquí no hi ha...
Això per explicar-te la diferència que hi ha entre un artista i un altre. I el Dalí era un boig, això que no ho era, però que el feia.
Quan el feia bé, quan el punyetero, el clavava.
Era un tio molt intel·ligent, molt lúcid i brillant. El Chagall era complicat, era un bon pintor, però no va arribar mai a aprendre a fer ceràmica perquè estava capficat amb la pintura i llavors jo li deia, no, és que la ceràmica és diferent de la pintura, el concepte, la tècnica, tot. Si barreges amb ceràmica un blau i un groc no surt un verd. I ell això no ho entenia.
I Picasso?
Picasso era aquest, era una intel·ligència i només mirant-te ja sabia tot. Ell et mirava i ja sabia del que pensaves, el que et podia dir, el que no et podia dir, era increïble.
Suposo que conèixer les persones també deu ser en les circumstàncies en les que les coneixes, no? En el moment de la teva vida.
Esclar, jo era molt jove en aquella època i clar, quan ets jove i estàs amb un mestre com el Picasso, que era famós a tot el món, jo el vaig conèixer, devia tenir potser 70 i pico d'anys, i jo estava molt receptiu, naturalment. I, clar, jo estava amb el Miró i el Picasso una tarda fent juerga, doncs és una sort fantàstica, inoblidable. Me'n recordo de cada paraula que va dir.
Sí? Et faria res repetir alguna cosa?
No, home, no sigui que periodista.
No, bonsoiro, bonsoiro. És que tenim unes paraules d'en Dalí nosaltres.
Sí,
després.
Ara no?
O ara les
coses. Ara, posa-les.
Vinga, no diguis res del que va dir Picasso, no. I escoltem aquestes paraules.
Les hem gravat.
Casta canta, eh? Dalí, ja veuràs.
Mosna i comer caviar.
La nuit i el jour.
No comen. No comen.
Les étoiles.
Pipi. 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 Pipistrello, 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 pipistrello.
Mais...
Il n'y a pas de me, il n'y a pas de me. Il y a mamala, 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 mamala. Mireu si són putes les noies de Vic. Mireu si són putes les noies de Vic. Les unes amb les altres, xiribiribiri. Gori, 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 s'hi fiquen al dit.
de xocolata.
Fantàstic. Això em recorda una anècdota que us puc explicar del Dalí.
Ja estem en un horari dual ara, aquesta hora.
Quan es va morir el Picasso, la televisió francesa va preguntar a tots els artistes què pensaven. I clar, naturalment tots deien, home, és una gran pèrdua, estem molt tristos.
Désolé.
Désolé, és terrible. I el Dalí, quan li va tocar el torn, a comptes de, es va posar darrere d'una porta, la va mig obrir, només se li veia mitja cara, i va dir, una gallina xica pica cama curta ballarica ha tingut 7 polls xics pics cames curtes ballarics. Si la gallina no hagués sigut xica pica cama curta ballarica, els polls tampoc haguessin sigut xics pics cames curtes ballarics. I tanca la porta.
Sensacional.
Això a la televisió francesa. Ningú va entendre res. Jo sí que ho vaig entendre perquè jo...
Un fart de riure.
I vaig fer un fart de riure, per clar. Sí, i és del que es tractava.
Sí.
Va ser l'únic que va fer una cosa divertida.
Tertúlia amb amics, Joan, i toros.
Sí.
Ara toca.
És que va molt junt. La tertúlia, els amics, les copes, això, i la vida nocturna. Això va junt. És l'alegria de la vida, és quan s'expliquen històries, quan la gent està desenfadada, quan cauen les màscares, i això és molt maco.
Mm-hmm. En Robert Llimós,
sí, un gran amic,
el Jaume Josa,
un gran amic i un gran pintor, uh-huh. El biòleg, un gran amic i un gran biòleg,
en Joan de Sagarra,
també, ja ha viscut molts anys a París, ens uneix aquest contacte que tenim en París. Mm-hmm. I bueno, hi ha més gent, hi ha Joan Mora, que és escultor.
En Joan Mora, escultor, escolta'm, i a dinar?
Hi havia, que se'ns ha mort ara,
el Ferràs.
No, el Ferràs, sinó el Ferràs ja fa un parell d'anys que va morir. Uh-huh. Però s'ha mort ara és el
Hernández
Pijuan, que sí. Venia als toros també.
Ah, sí?
Sí, era aficionat als toros.
Uh-huh. Però ell vivia per Lleida, no, em sembla?
No, a Barcelona.
A Barcelona.
Barcelona. Té una casa pel Pirineu, una masia, així, però uh-huh. Vivia a Barcelona.
Un sonadona, suposo que si no hagués existit s'hauria d'haver inventat París, no? I França?
Sí. Bueno, abans de París eren... Hi ha èpoques que cada ciutat, Roma ha passat per aquesta fase també, o sigui que són Nova York també, que són ciutats que aglutinen a gent, sobretot els artistes. París, a la meva època menys, però a l'època del meu pare era indispensable anar-hi. Ara menys perquè la comunicació i la vida és diferent. Pots estar on vulguis perquè amb un e-mail estàs a tot el món. Mm-hmm. Però quan el meu pare se'n va anar a París la primera vegada era el 1917, tota la família estava a l'estació de França plorant.
Clar, era un viatge,
un drama, sí. I perquè llavors s'escrivien, no hi havia el telèfon, s'escrivien, les cartes trigaven a arribar, i ara jo vaig cada 15 dies a París i ningú ve a l'estació, ningú plora, ni no passa una part de temps, no.
Es freguen les mans.
Al contrari, encara riuen.
Ale.
Molt bé. Escolta'm, i llavors, a veure, explica'ns un dia de toros. Sàpigues, i això va per endavant, que el David i jo som bons aficionats als toros. Ja sabem que és un art, diguem-ne, un espectacle que, com deies abans, a micròfon tancat, doncs és una mica políticament incorrecte, sembla, no? Que sembla que no se'n pugui parlar, que sembla que els catalans, o no sé quins catalans, els hi sembla doncs que és una cosa espanyola, la tradició aquesta taurina, ho lliguen una mica a Espanya, no?
Canyí.
I per tant,
sí, això és culpa,
a l'Espanya canyí.
És culpa dels anys del franquisme, però no és veritat. O sigui, els toros són un espectacle, com ho és el circ, i com ho és... I t'agrada o no t'agrada, però polititzar-ho i dir que no és bo perquè és espanyol o perquè és franquista és una estupidesa, perquè és molt més gran que això.
Clar, no, i a part els toros a Espanya van entrar pel nord.
Sí.
És a dir, que segur que no van entrar per Marroc,
sí.
Per tant, s'han implantat poder més al sud, no? A Sevilla, sí. Etcètera, sí. No? La Maestranza.
La Maestranza.
Però en canvi doncs, la festa doncs, ve des
del... A mi m'agrada molt perquè és un espectacle absurd. Llavors, perquè clar, un tio amb un drap amb unes mitges roses fent la bailarina davant d'un toro és una cosa molt surrealista.
Molt surrealista.
És surrealista, sí. I per això m'agrada, clar. I... I m'agrada també perquè és un espectacle de veritat. O sigui, en el circ es fa sempre una mica de trampa.
Hi ha xarxa.
Hi ha xarxa, hi ha, els toros, hi ha un toro.
Sí, sí.
I diu, no, és que està afaitat, oh, que no sé què, o que
sí,
els droguen.
Però, posa-t'hi tu.
Bueno.
Sí.
Jo vaig veure com moria el Falcone davant meu.
El Falcone era el marit de la...
El marit de la Rosa Gil de la Casa Leopoldo.
De la Casa Leopoldo.
Penso que el 57 era. Sí, 57. I el va enganxar per la femoral, el taró de la cuixa, i es va quedar sense
sang. Com el Paquirri, diguem-ne.
Va caure mort a terra. No va tenir temps ni de...
Ni de, ni de portar-lo dins de l'infermeria.
Sí.
Hosti, noi. Quina por.
No? És un art.
És un art.
I el rejoneo també t'agrada o no?
No, m'agrada més
perquè el toret. Perquè a cavall i...
En canvi, els cavalls m'agraden. He tingut cavalls molts anys a Gallifa. I, bueno, el cavall és un animal magnífic. Però pels toros m'agrada més el toret.
A peu.
Un convidat que vam tenir aquí una vegada li va dir el Josep.
Sí.
Què li va dir?
No, li vaig preguntar, és un torero, hem tingut un torero també aquí al programa. Li vaig preguntar, maestro, dime que... ¿Cuáles son las dos cosas que hay que tener para ser torero? I em va dir, mira, dos cosas nada más, casar, em va dir, valor y cojones.
Sí, sí, y cojones dos.
Y cojones dos, eh? Sí.
Bueno, escolta'm, el toreig, hem parlat una mica de toros.
Home, de figures del toreig, per això no n'hem parlat.
Parlem de figures.
Bueno, és que és una època una mica trista de figures.
Sí, anem de capa caïda.
Home, és que no hi ha... Les bones èpoques quan hi ha dos grans toreros. Llavors hi ha la rivalitat i l'Ordóñez i el Dominguín i... ara, doncs, no. Hem tingut el Tomàs, que va ser un...
Com el José Tomàs.
Sí. El José Tomàs, aquest va ser boníssim, a un nivell tan superior als altres que feia inclús una mica de por, o sigui, perquè estava sol... Això que en el futbol se'n diu un galàctico.
Sí, perquè aquest nano, el Juli, què?
El Juli va començar bastant bé, de què? Jovenet, però s'ha tornat massa de la jet set.
Aquest és el problema, no?
Sí. Sí, sí.
Els focus.
Els focus, l'èxit i tot això fan que es van desnaturant, o sigui, es preocupen més de les festes de Marbella que dels toros. Ah.
I el Tomàs...
És un bon torero, de totes maneres, el Juli.
El Tomàs era un tio...
El Tomàs era molt sèrio, molt sèrio, molt sèrio.
I sobri.
Tenia un toreig estàtic, quan posava els peus a terra no els movia més, i és el toro el que s'havia de moure. I el toro... En una cosa, no l'heu vist?
Jo l'he vist, sí. I ho veig perquè tinc el plus. Sí, home, i veig tota la xitrada i tot això. I a mi el torero que m'agradava, Joan, era un tio que el van deixar, un toro el va deixar invàlid, però era el torero que més m'agradava, sobretot el Capote, que era el Julio Robles.
Sí.
Era un tio excel·lent. A més, la imatge que tenia era de torero clàssic, diguem-ne.
Sí. A mi un que m'agrada molt i que encara està torejant és l'Esplà.
Sí, l'Esplà és molt valent.
És molt valent, i llavors és molt clàssic, complert, té un toreig molt clàssic. Sí. Qualsevol cosa que faci és torero, se senta la barrera...
Posa banderilles...
Posa banderilles, sí. I és un bon torero.
Sí, sí. I llavors, a més, l'Esplà el que té és la indumentària, de manera que és el primer torero dels nous, diguem-ne, dels que encara circulen, que té el capot de color blau a la seva
puríssima
part interna. Quan, i això després ell va explicar, doncs, que els capots, diguem-ne, que hi havia a primers de segle ja eren així. Es vesteix, doncs...
és un clàssic, diguem-ne.
Sí, sí. Ha rescatat figures de posar-li el corbatí, treure-se-li i posar-li a la banya. Del toro. Mm. Això ara ja ho fan alguns altres, però això també era...
Sí.
Tot això eren històries clàssiques de la tauromàquia.
I el Fari? El Fari no era cap torero?
El Fari és un cantant i molt dolent.
Sí,
t'ho dic perquè... Infumable, però també el tenim.
Ah, sí, no?
Sí, poseu-lo, doncs.
Sí, ja el posarem.
Ara te'l posarem, no? D'aquí una estona.
Sí, em sembla que sí. Farem, doncs, això. Nosaltres aquí no tenim publicitat, perquè al ser un programa cultural...
No n'hem volgut mai.
No n'hem volgut mai. No, nosaltres les...
Anem per llibres.
Home, això és un luxe.
Sí. És un luxe que ens permetem.
Bueno, estupendo.
Amb els pingüis beneficis que traiem de la ràdio...
Allò... La porta ja truca gent, però...
No, ja, però... no volem, no. Venen aquí, una, escolta, que una pastisseria per anunciar-se que us sí. portarem pastissos gratis. Tira.
Pels convidats, i ja portarem el que faci falta i...
Inclús teníem aquells de, com es deien, yucos van venir de Rússia.
Aquells de
subvencionats.
Benzina tot l'any.
No, res, home. No,
gasoil.
No, ja ens la paguem nosaltres. Ja ens la paguem. Doncs mira, tu, sentirem el Fari, tu. Un tema tremendo, tremendo, del Fari.
Endavant.
Un incunable, quasi bé, es diu La Mandanga.
Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibitas que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Que dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Sin saber cómo y por qué, con el aroma del humo, yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita, se acabó mi timidez. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. A buscar mi chirifú, mira si me pongo bien, que creo que soy kung fu. Lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamanca, todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya, el ritmo de la mandanga. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón.
Fari, gràcies.
Gràcies, Fari. Sigue con Artassi, Fari.
Sigue con Artassi. És un incunable, Fari, eh? Cada programa ens visita.
Avignon?
Avignon.
Sur le pont d'Avignon.
No, és que hi ha una pregunta que és fàcil de fer. Diu, és més fàcil fer una pregunta difícil que respondre-la. Però, Gallifa o París? Les demoiselles de Gallifa o les demoiselles d'Avignon?
Bueno, aquí hi ha dues preguntes.
En una.
No és Gallifa o París, que també es podria dir ciutat o camp. És Gallifa i París, o camp i ciutat. O sigui, quan estàs fart d'estar a la ciutat, te'n vas al camp. Quan estàs fart d'estar al camp, te'n vas a la ciutat. És una mica el que he fet entre París i Gallifa. Ara estic molt més a Gallifa perquè hi ha la fundació i això m'ocupa temps, i estic... però m'agrada canviar. O sigui...
Trobes inspiració tot arreu.
Sí, perquè la inspiració la portes dins del cap, està en el cervell.
Però aquelles figures gegantines que fas hi caben en un cap?
Sí, sí, sí. Perquè això de gegantí és com les televisions, saps? Hi ha televisions petites, televisions grans. Si són petites, te les mires de més a prop i no passa res. Uh-huh. I si són grans, les mires de més lluny. Les escultures, si les mires així, una petita així, és molt gran. La mida és una cosa molt, molt relativa. Uh-huh. Llavors el que et dicta la mida d'una escultura és l'espai que hi ha al voltant, els edificis, o si és un bosc, si hi ha una... Depèn del lloc on estan. Això és una part important de l'escultura.
Ara una pregunta, veus que em toca de prop. O sigui, per reformar un pis et demanen el permís de l'arquitecte, de l'enginyer, que s'aguanti tot. per fer una escultura, ni arquitecte ni enginyer, ets tu que dius això s'aguantarà.
Sí, bueno, si fas una escultura de mides més de 3 metres, necessites un enginyer, perquè si cau i mata algú és culpa teva, eh?
Que ja...
Sí, s'ha d'aguantar.
S'ha d'aguantar.
Però bueno, això és a part de més arquitecte, no, enginyer. I els enginyers són tan covards que es passen tant amb seguretat que a vegades es fan impossible que es faci una escultura. A mi, quan vaig fer l'escultura de Chamonix, l'enginyer em va calcular els ferros, perquè allí hi ha avalanxes de neu i, bueno, i és l'autopista.
La fi del món.
I posava tant de ferro que no hi havia posat pel ciment. Llavors dic, home, per fer això faig una escultura de ferro, jo vull fer una escultura de ciment. I dic, bueno, sí, potser sí que m'he passat una mica, llavors a comptes de posar un marge de seguretat de 50%, el posen per 30%. I llavors funciona.
I s'aguanta.
I s'aguanta, clar.
No, mentida.
Però això són coses de sentit comú, o sigui, una persona normal ho veu si es pot fer o no es pot fer.
Uh-huh. És veritat que volies ser pagès o que havies estudiat per ser?
Sí, però era molt jovenet i molt innocent. Uh-huh. El dia que vaig descobrir el preu de les tomàquets i les patates, ja et van... sapiguent la feina que hi ha per fer-los créixer, vaig dir, això no pot funcionar de cap manera. Uh-huh. I llavors, com que devia tenir 17 o 18 anys, vaig veure el pare treballant ja amb el Miró a Gallifa i això, i vaig dir, home, això és més interessant. I els vaig començar ajudant, netejant el taller, anant a buscar l'aigua, fent fent el que fan els aprenents. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, ja vaig decidir que era artista.
S'aprèn mirant, s'aprèn practicant, s'aprèn equivocant-se?
Sí, de totes maneres. Mirant, sobretot. Mirant és la gran manera d'aprendre, treballant. Com a muntar cavall, aprens a muntar cavall pujant sobre un cavall. Sí, ja t'ho poden explicar, si no puja sobre el cavall. I la ceràmica és igual, una es torna ceramista fent-ho. Uh-huh. Si no fas fornada, si no toques el fang, això no ets, per molt que sàpigues, no, no ets ceramista.
No em faig il·lusions, l'artista és un paràsit, però una societat sense paràsits seria infinitament avorrida i insuportable, vas dir en una ocasió.
Sí, això és una mica el de... El Boadella diu que és el bufó. Uh-huh. Jo sóc el paràsit, sí. És perquè estem tan fora de la societat, tan marginats, tan... I estem fora per voluntat pròpia, o sigui, no és una queixa el que estic dient. Però te'n dones compte, doncs, que veiem les coses d'una manera totalment diferent. Jo me'n recordo quan a França van posar l'IVA en els artistes... El Bukowski, un escriptor americà, borratxo i golfo, va dir, com es pot treure 30% a un somni?
Ei.
Perquè, esclar, el que estem fent els artistes és un somni. Estem buscant fer el que ens agrada. Si, no és fàcil. Si aconseguim fer-ho, llavors venen aquests a robar 30% d'un somni, no es pot fer. Perquè no som comptables, perquè no en sabem. Perquè ens passem anys sense guanyar en duro.
Clar.
Llavors això potser els francesos ho han entès millor, perquè a França hi havia el Malraux, que va ser un bon ministre,
André Malraux.
Uh-huh. I va decidir, doncs, que quan es va morir el Brac, va dir, fem-li, és un artista famós, era ric, fem-li un funerari nacional,
amb honors,
fem-li com s'ha
de fer, sí.
I així potser el Van Gogh ens perdonarà. Era un tio intel·ligent. Però és veritat que els artistes estem al marge, al costat, perquè també anem avançats, o sigui, som precursors. N'hi ha d'il·luminats, n'hi ha de bojos, el Van Gogh és un cas d'il·luminat, i està fora de tots els esquemes imaginables, perquè això de treballar amb una feina en la que no guanyes calés, que te l'has de vendre, i llavors hi ha els marxants, que són uns gàngsters.
I més et diria que treballes pels hereus.
Sí.
Oi? Perquè és aquest pacte amb la vida, bueno, amb la vida que...
Sí, sí. Bueno, perquè hem parlat i estem parlant dels artistes que han arribat, que s'han fet famosos, que són coneguts, però això són uns quants. hi ha tot un 80% de gent que són artistes, que no arriben a ser coneguts, que no arriben a guanyar-se la vida, que pinten parets perquè a la nit poder pintar quadros. Això existeix. Mm-hmm. Aquests no els coneixerà mai ningú, però estan lluitant per això. També són artistes.
Mm-hmm. Com els de la tele, no? Els que surten per la tele a fer l'animal, no? També són artistes aquests o què?
Bueno, això, la tele és realitat, jo sé perquè ho veig, aquestes coses, sé que no és realitat. Mm-hmm. És tot cuento.
Us ha ajudat els mitjans de comunicació?
No, només et coneixen quan ets famós. No ajuden en res. Mm-hmm.
Ja. Van a cavall guanyador.
Sí, això i les galeries també. Mm-hmm. Quan ets famós tothom et fa somriures, però quan no et coneixen res ni et miren. No.
Una altra cita del nostre convidat, del Joan Gardi, diu: quan Paul Cézanne fa un paisatge, no és tan sols un paisatge, és també la seva ànima. Això il·lustra perfectament.
Sí, correspon a lo que
l'artista deixa més coses que la seva feina.
És que l'art no és solament una imatge. Una imatge és una foto, és un dibuix, és un pòster, però l'art és una altra història. Per això s'assembla una mica amb el toreig, o sigui que el torero s'està jugant la vida. El pintor també. No se la juga físicament, però si és un artista bo, està disposat a entregar-ho tot per la seva pintura. Ho va fer el Van Gogh, ho va fer el Gauguin, ho ha fet el Picasso, ho ha fet el Miró. No hi ha cap d'aquests importants que hagi fet altra cosa que això. Mm-hmm. Quan saps els quadros que ha pintat el Picasso, li surten a 4 o 5 quadros per dia, havia de pintar tota la seva vida.
4 o 5 per dia?
Sí. Ja hi havia un dia que en feia 20, i
sí,
estava dos dies sense fer. Però la mitjana és aquesta. Llavors, clar, diuen, no, és que no tancava la porta i no rebia ningú. Home, com vols que rebi algú si està treballant? Sobretot quan és famós com ell, que estava tot
el món. I aquella furgoneta...
Tothom el volia anar a veure.
Mm. El Picasso també es diu, no? Una furgoneta que es diu,
sí,
Picasso.
Això ha sigut després.
Aquests gadgets, que diguéssim.
Això ha sigut després. Això són els hereus per tocar calés.
Per tocar calent, no?
Sí.
Joan, la Fundació, en homenatge i agraïment al teu pare, no? Potser?
Sí.
Com funciona? Explica perquè els nostres oients del 107.2 de la FM sàpiguen què hi ha a Gallifa.
Què hi ha darrere?
Què hi ha darrere?
La Fundació és...
O davant.
És, jo volia fer alguna cosa... Perdó. En memòria del meu pare, i no sabia ben bé què fer. Un museu no ho podia fer perquè no tinc prou obra. A més, els museus en el camp no és el lloc adequat perquè a la gent els costa venir i tot això. I llavors vaig pensar més en fer uns tallers, fer un lloc viu d'activitats, i són 4 tallers, 4 apartaments, i venen artistes de tot el món i treballen una temporada a Gallifa. Uh-huh. Suposo que els veieu per aquí perquè venen a comprar aquí Sant Feliu, i jo un dia doncs és un suec, un altre dia és un japonès, un altre dia és un americà. Va canviant. I estic bastant content perquè el resultat és el que jo esperava, o sigui que hi ha intercanvis, hi ha 4 apartaments, doncs hi poden haver 4 artistes al mateix temps. Aquest estiu vindrà una japonesa, hi ha un francès, ve un noi del Brasil, o sigui que funciona bé.
Internet, m'imagino que us haurà ajudat.
Internet.
Esclar, la comunicació... Bueno, jo he viatjat molt, he viatjat als Estats Units, sovint invitat per universitats, i al Japó també hi vaig sovint, i aniré ara al mes d'abril. I això em permet per promocionar la Fundació i perquè gent vingui. Però sí, és clar, internet en una altra època no hagués sigut possible.
I què hi tens tanta tirada al Japó?
Perquè la meva dona és japonesa.
Ah, això no s'ha dit. Què se t'hi ha perdut al Japó, allò?
Però també pots preguntar per què la teva dona és japonesa.
Exacte.
Llavors et diré que...
És de Caldes de Malavella. Però...
Jo vaig anar al Japó perquè els millors ceramistes del món són els japonesos. Llavors, de jove, vaig demanar una beca a la Fundació Marc, a Madrid, i me la van donar. I llavors me'n vaig anar al Japó. Però, curiosament, la vaig conèixer aquí, a Gallifa, la meva dona. Mm. Perquè va venir a visitar el meu pare, i jo vivia a París, i vam coincidir, i bueno, ens vam conèixer aquí.
I veu viatjar amb avions separats.
Sí, he llegit. Has llegit el llibre.
Sí, he llegit el llibre.
I amb Frederic Amat, Olles i Tetes.
Sí, amb Frederic Amat tenim una...
Què dius ara?
És una pregunta de periodista.
Tenim una bona amistat. És un home molt extrovertit, li agrada molt el teatre, el cinema. Quan va morir Joan Brossa, va fer un film que volia fer Joan Brossa i que no va poder fer, i em va demanar si volia fer d'actor. Llavors li vaig dir que sí, bueno, vam fer el film, ens vam divertir. Va començar a fer unes ceràmiques amb mi i llavors va tenir un encàrrec a l'Institut del Teatre i va decidir de fer una paret d'olles. Eren unes olles tornejades, n'hi ha més de 2.000.
Diu, necessito un forn.
I buscava... No, ja em coneixia i va venir a veure, Joanet, que fem això. I dic, bueno, sí. I va ser tot un èxit. Va estar una cosa molt espectacular, és molt maco. I llavors un dia em comentava, diu, bueno, Joanet, això de les olles ha estat molt bé. És una...
Què n'hem de fer?
Podríem fer una altra cosa. Jo penso en una paret de pits, però no me la deixaran fer enlloc, perquè això dels pits hi ha la censura. I dic, home, aquí a la Fundació d'Artigues no hi ha cap censura.
Clar.
Diu, vols dir que ho podríem fer aquí? Dic, home, esclar, diu, mica, aquesta paret. I així va ser, ho vam fer. I el mural dels pits s'agallifa.
O sigui, que arriben els intercanvis i... Veuen allà una paret de pits i ja saben...
Sí, bueno...
O ja els avises.
És eròtic, però també és...
No,
els pits també és generositat i, sí. I aliment.
Sobretot el Vigues Luna, eh?
El Tet i la Luna.
No, el Vigues, per ell, és generositat.
Sí,
pit, eh?
Sí. No, esclar. Sí. I pel Fellini, també.
Sí, tarda, que no cobre mano... No, com era... No me'n recordo.
La buena teta en la mano quepa. En la mano quepa, eh?
Meritxell,
prepara't que posarem un tema ara que, bueno, de l'Antonio Molina.
Un altre
incunable. Que portava un tupè que era com un pit d'aquells de cabra, eh? Bona, boníssima aquesta. Yo quiero ser matador.
Rueda, ah, ah, ah,
ai, el Molina, tu.
El Molina, eh?
El Molina no tenia allò del coll, no.
Té unes filles actrius, totes elles.
Sí?
Sí, la Paula...
I una estació d'esquí, no?
Sí, l'Anna. La Molina. La Molina, sí, senyor.
Bueno, on érem?
Amb el nostre convidat, Joanet Gardi Artigas. Gallifa.
Gallifa.
Com era Gallifa? Com vas arribar?
Tu vas néixer a Gallifa, oi?
No, jo vaig néixer a París.
Veus que bé, quines dades que tenim.
I quan els alemans van entrar a França...
Va sortir per darrere.
Vam sortir per la porta de darrere i vam anar a Ceret.
Un museu fantàstic.
Jo era un nano petit i bueno, quan vaig venir a Barcelona amb el pare i la mare i la meva germana devia tenir uns 4 o 5 anys. A Gallifa hi vam anar, si recordo bé, el 54. Perquè el pare tenia un estudi, un taller en forn de ceràmica a Barcelona, a Sant Gervasi, i el fum eren forns de llenya.
Molestava
els veïns i va dir o haig de deixar el forn i posar un forn elèctric que no li agradava o me'n vaig al camp.
Quina bona pensada.
El camp va ser Gallifa perquè tenia un alumne, un ajudant que es deia Jordi Aguadé, que encara se'n diu, som amics i ens veiem de tant en tant. Tenia una masia aquí.
Ah, carai.
I llavors, com que jo estava molt primet i era un nano una mica esquifit.
Canvi d'aigües.
Em van dir, aquest nen té que anar a la muntanya.
Ha de fer el canvi, com el Molina, sí. Que no va fer.
I bueno, vam venir aquí a jugar a futbol i a passar uns dies aquí al camp i el pare va veure la masia, una masia que estava en venda, que és on visc ara, i va dir, això està bé, m'agrada. I va ser molt valent perquè en aquella època, estic parlant de l'any 54, a Gallifa no hi havia ni electricitat, ni televisions, ni ràdios, ni res. Teníem un gramòfono que li donàvem corda. I va venir un nano americà amb la seva mare i diu, mira, mare, mira quin gramòfono més estrany que no s'enxufa.
Ah, és clar. Sí.
Tu diràs. Tu.
No hi havia electricitat.
No hi havia electricitat.
I aigua corrent n'hi havia?
Aigua sí, perquè aigua a Gallifa n'hi ha hagut sempre i no, això no és problema. Però, clar, és més indispensable l'aigua que l'electricitat. Anàvem espelmes amb llums de carburo i fèiem com han fet sempre els pagesos, quan es fa fosc te'n vas a dormir i quan el sol surt t'aixeques.
Ja està.
I
a les fosques...
Era una època molt maca, o sigui, no és un problema. Ara les coses han canviat molt perquè no hi havia cotxes tampoc, ni el meu pare ni la meva mare no sabien conduir.
Però una cosa, cotxes amb sostre n'hi han.
Que ho sàpigues.
Que ho sàpigues, Joan.
Que cotxes amb sostre
n'hi han. Perquè tu sempre te'ls compres sense sostre.
Sí, bueno.
Home, perquè la gent que t'ha vist per aquí dels pobles i tal,
quan era jove
sempre et veien amb un descapotable.
Era per lluir i així. I ara, esclar, és que si no porto cotxe amb sostre, ningú em mira.
Molt bé. Escolta'm, projectes de futur, ja veus que ens anem d'una cosa a l'altra, però...
Deixa'm preguntar-li només una coseta.
Sí, pregunto, de curiositat.
No, dic, pel tema de que, com que som a Sant Feliu de Codines, per Sant Feliu de Codines, poble de passada? O
home, esclar,
Parada i Fonda?
No, en aquell temps, del 54 fins al 60, jo tampoc tenia cotxe, era un nano jove. Tenia una bicicleta, llavors amb la bicicleta anava de Gallifa a Sant Feliu, de Sant Feliu a Gallifa. Després, com que hi havia moltes pujades i baixades, vaig aconseguir tenir un motoreta sobre la roda del, un Rex, era una marca Rex, i això m'ajudava molt. Però
Sant Feliu sobre la roda, un rolón,
sí.
Com la Solex,
sí.
El de la Solex.
I abans de tenir el motoret, jo de tota la pujada de Caldes, estudiava a Caldes, a la Torre Marimon. Llavors amb la bicicleta anava fins al Remei, quan passava l'autobús, que tenien una escala per pujar a dalt, perquè a dalt es posaven les maletes. Llavors quan passava, jo m'enganxava a l'escaleta aquella i l'autobús em pujava fins a Sant Feliu de Codines, perquè ja sabeu que la pujada és forta.
No, va dir que si m'haguessis dit que pujaves en bicicleta des d'allà fins a Gallifa, t'hagués dit... Per què no et vas dedicar al ciclisme?
Sí que ho feia, sí. Si no era l'hora de l'autobús, pujava.
Amunt, tu?
Amunt. Sí, era jove, eh? Ara ho faria.
Ah, de baixada. I Sant Feliu, per tant...
I Sant Feliu, doncs, clar, teníem amics i estàvem en contacte, sí, sí. Érem molt amics de la família del Jordà, el que es diuen Rovira, però els deien Jordà. I vaig aprendre a conduir amb el Jordà, que tenia un taxi, i entre Sant Feliu i Gallifa em deixava conduir. Yep. I llavors...
Llavors anava per punts, tot això.
No. Tenia, era un Citroën, no me'n recordo quina marca, era un cotxe d'aquells quadrats antics, que tot que es tancava tot amb filferros, i, bueno, però vaig aprendre a conduir amb aquest cotxe jo.
No, ja pots anar cap al futur. Bueno, li volia preguntar, perquè el Joan, el Joanet, sempre les mans anells.
Sí, porto un anell d'una calavera, porto un parell d'anells, un fario, perquè, bueno, primer per lluir una mica, i després aquesta, que és una calavera,
com podeu veure,
és una calavera de marfil, és per recordar sempre allò del to be or not to be, i sobretot per fer broma i per lligar. Diu, què és això? Jo, ja està,
que tens,
ja,
tema.
Ja, ja tens tema de conversa.
Sí.
Molt bé, escolta, hi ha un projecte de futur teu que et volia preguntar, et vull preguntar tota l'estona, i és un projecte que ja l'estàs tirant endavant, diguem-ne, que és una escultura mòbil al peu d'un molí eòlic.
Sí, no? Això és un projecte que s'ha fet a França, amb una muntanya a prop d'un poble del nord. Posen aquests molins de vent per fer electricitat.
Que són aquests blancs.
Aquests blancs, que són molt grans. Sí. Les pales fan, sí, sí, 40 metres, no sé, un disbarat. Són... Però llavors, per animar una mica el paisatge al voltant, han demanat a diversos artistes que cadascú faci una escultura al peu del molí, i que sigui una escultura que també tingui alguna cosa a veure amb el vent. Llavors són mòbils, o un ha fet una cosa amb unes veles, com un molí d'aquells antics que portaven veles, uh-huh, i que giren. I jo he pensat en fer un arbre, és un arbre de ferro, el peu és de ceràmica, però l'arbre és de ferro, i les fulles són peixos, peixos daurats, peixos grans, peixos petits, el vent els fa moure i són les fulles. I estic content, he fet la maqueta ja, i bueno, estic esperant, doncs, que es realitzi.
I això és al nord de França?
Sí, a prop de Lille.
Île-de-France. Mm-hmm.
Molt bé, molt bé. Île-de-France.
No, l'Île-de-France és la regió de París.
Lille. És que no sap res de...
No.
França, que saps?
Sí, sí, home, alguna cosa.
Ale, rappel, no. Escolta, jo a vegades sempre...
Una de par de priorité.
Descendé, perquè no.
Bueno, va, digues.
No, és que jo pensava, clar, Gallifa, per transportar aquestes obres que fas, trailers, allò, deu ser,
sí,
tot una,
no,
martingala, no?
Sí. Embalatges ben fets, caixes i camions. I he treballat molt a l'estranger, als Estats Units, al Japó, a França, així, però totes les obres que hem fet amb el Miró i tots els murals i tot això, tot és fet a Gallifa.
I això es transporta sencer o...?
No, són peces. Són peces. Els murals són plaques, uh-huh, muntatges.
I llavors hi ensembleu, sí, allò i tal. Déu-n'hi-do, la veritat és que avui hem tingut el temps ens escola i hem tingut una persona que ens ha fet reflexionar, que ens ha fet viure una mica tota una trajectòria impressionant. El currículum que has llegit al principi, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I ens hem deixat, bueno, ens
això,
hem, ens hem deixat
que
coses.
Que l'he extractat i comprimit i, bueno, la
no,
això,
us impressiona,
de països que m'he...
Us impressiona el currículum perquè hi ha molta cosa, esclar, però hi ha molta cosa perquè soc molt vell. Quan tens molts anys...
Sí, bueno, però hi ha gent gran, vull dir, que no, tampoc, no? Molts quilòmetres, doncs, tampoc n'ha fet. No sé si tenim temps per masses coses, perquè volíem posar un últim tema i també tenim una mica de poema, i tenim... el Joanet, que ens ha de dir algunes coses.
Abans. El Joanet encara ens podrà, tindrà temps de dir-nos alguna cosa. A mi només m'agradaria recordar als nostres oients també que un poeta de Sant Feliu, Joan Fonoll, ha publicat un petit llibret que podeu trobar a les llibreries locals, de poemes que són d'una exquisitesa.
Feliu del Pinyó.
Feliu del Pinyó, sí, aquest és el seu pseudònim. I m'agradaria estar llegir-ne un de curt, breu, que es diu Filosofia de pagès. Això és una cosa, a més, que ja hem sentit tots, tots ho hem sentit, això, no? Com acaba el poema.
Posa música de poesia.
Posa una mica de música.
Puja la música, baixa
la poesia. A la línia.
A la línia.
Començava a llustrejar quan enfilava la costa. El sender ple de virosta és incert fins dalt del pla. Fent camí sender enllà veig un home que s'acosta darrere d'ell, el seu hoste, un rossenc i submís ca. Bona tarda, dic així, sabeu on va aquest camí? S'atura, m'esguarda bé i contesta a poc, els camins no van enlloc, és la gent la que va i ve. Feliu del Pinyó, eh?
Molt bé.
És un tio de Sant Feliu, un sí, senyor sí. Gran, ja, eh?
És aquesta sabidoria del camp.
Sí, filosofia de
sí.
Pagès.
Aquí a prop teníem el Manolo a Caldes, mm-hmm. que era un home així.
Que segur que també l'havies...
Sí, no vaig conèixer molt la seva viuda, mm-hmm. però va morir abans que jo el pogués trobar. Era molt amic del meu pare. Mm-hmm. I un gran escultor.
És una, terra, és una terra privilegiada aquesta, per tant, Gallifa, perquè ha tingut molts artistes.
Bueno, no ho creguis, això és per tot arreu, hi ha de tot, però el Manolo va anar a Caldes perquè tenia reuma i per curar-se.
I va anar amb un balneari.
Sí, després va comprar una caseta i va morir, però la raó per què hi va anar és perquè tenia reuma, tenia artrosis.
Sí, ja ho deien, no? Diu, este reuma, i diu... Este balneari va bien per el reuma. Diu, i tanto, diu, jo lo cogí aquí...
Escolta'm,
els sacudits
són els que em passes tu
del David,
són els que em passes tu del guió aquest que em fas.
Joanet, no sé si voldries dir coses abans que posem la música una mica.
Res de fer epitafis.
Res de fer epitafis, que no volem epitafis.
No volem epitafis.
Aquesta vinguda teva a la ràdio s'ha de repetir perquè nosaltres ens
agrada... Home, per mi va molt de gust, perquè és una estona agradable. Jo, més que com a ràdio, això ho veig com una tertúlia.
Exacte.
I, doncs, esclar, com que ens ho passem bé, doncs es pot,
llàstima que
es
no
pot repetir quan vulgueu.
Una copeta,
sí, exacte. No,
bueno,
un ull de vidre.
Molt bé, Joanet.
Doncs moltes gràcies a vosaltres de l'amabilitat d'invitar-me.
Doncs ja saps, és a casa teva i nosaltres hem estat... honorats amb la teva presència. Gràcies.
Gràcies, fins aquí 15 dies. Ja sabeu que l'Endívies és un programa que dimarts sí, dimarts no, cada dimarts...
L'escoltaró,
que faria rima, i les repeticions el dimecres i el dissabte. La del diumenge ens l'han treta perquè hi ha futbol, llavors no podem.
És un tema important, també.
És un tema important. Meritxell.
Me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy, a Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. Este son tradicional, es el que me gusta más, este son tradicional, es el que me gusta más, porque no pierdo el compás de mi modo de bailar, porque no pierdo el compás de mi modo de bailar.
A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy.
Cuando me pongo a bailar, yo bailo muy despacito. Cuando me pongo a bailar, yo bailo muy despacito, para poder disfrutar de este ritmo sabrosito, para poder disfrutar de este ritmo sabrosito.
En el lejano confín se siente la voz de un son. En
en el lejano confín se siente la voz de un son. Todos dicen es Machín quien hace la inspiración. Todos dicen es Machín quien hace la inspiración.
A Baracoa me voy.